Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per gaudir d'un dia assolellat sense pluja. Avui per fi tindrem un dia dominat pel sol, sense precipitacions, amb fresca pel matí i pujada de la temperatura al migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Dimecres 21 de novembre, hi ha alguns alcaldes del Baix d'Aro, concretament alcaldes d'Esquerra Republicana, que denuncien la manca d'implicació del Consell Comarcal amb les afectacions pels aiguats d'aquest cap de setmana. Ens en dona més detalls la Laia Bodro. Bon dia.
Bon dia. Denuncien que des de l'òrgan comarcal no s'han posat en contacte amb cap alcalde dels municipis afectats per als forts aiguats i el temporal del cap de setmana.
Durant l'informatiu escoltarem alguns talls de la conversa que vam mantenir ahir al migdia amb l'alcalde de Parlavà i portaveu d'Esquerra al Consell Comarcal, en Quim Sabrià. La sensació de desesperació que transmeten posa la pell de gallina. És un sentiment de soledat que comparteixen molts altres pobles petits del país que per la seva mida o per la seva irrellevància mediàtica tampoc reben atenció per les institucions. En tot cas, avui els donarem veu per si serveix d'alguna cosa. Les 8 i gairebé 2 minuts és el supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies? Que les expliquem a continuació. Pugen els preus de les cases al Baix Empordà durant el 2018. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. L'augment és de més del 3% de mitjana als municipis de més de 2.000 habitants en comparació als 6 primers mesos del 2017.
Es reprenen les obres del nou pavelló de Torroella després d'un nou concurs. Miquel 40, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament critica que els bancs, Seguretat Social i Hisenda van redactar informes favorables a l'empresa que va acabar fent concurs de creditors. Jordi Colomí, regidor d'Esports.
Aquí hi ha algú que ha fet algun informe que no era correcte.
Les obres començaran la setmana vinent.
Les obres, la confraria de pescadors de Roses i Palamós i Blanes han decidit aplicar una veda a dues zones comunes del litoral gironí durant 3 anys. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. S'ha establert el pla liderat pels pescadors d'aquests municipis per millorar la comunitat marina. En concret, han destacat que l'objectiu és augmentar la biomassa i la talla mitjana de les espècies que conviuen en aquesta zona.
Les confraries de Palamós. A la següent notícia, els bombers apaguen un incendi a l'antiga fàbrica Ildeco de Sant Feliu de Guíxols. Miquel.
Segons el cos, no s'han de lamentar víctimes perquè l'interior de l'edifici estava buit. El foc va començar al voltant de les 7 de la tarda. Després d'apagar-lo, s'ha revisat l'estructura de l'edifici amb l'arquitecte municipal.
8 estudiants universitaris de Palafrugell faran de mentors a 8 infants d'origen estranger. Laia Bodro.
Palafrugell participa per 8 any consecutiu en el projecte Rossinyol, impulsat per una xarxa d'universitats europees. El projecte es basa en la relació entre mentors, que seran estudiants universitaris, i l'alumnat de primària i secundària d'origen estranger.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Platja d'Aro. Martí Saia, bon dia.
Bon dia, Dani. Els cargols són els protagonistes a Platja d'Aro. 8 restaurants els cuinen de diferents maneres i és hora que aneu a menjar-ne.
Després ho ampliem. El temps sembla que avui per fi sí que farà bon dia, ara ens ho deies, i fins i tot podríem aprofitar el sol. És així, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Avui finalment podrem gaudir d'un dia força més assolellat que les jornades anteriors. Tot i la presència d'algun núvol decoratiu, en general avui serà un dia plàcid amb cel bastant serè. L'absència de núvols provocarà d'una banda que la temperatura màxima pugui pujar una mica més durant el migdia, al voltant dels 17 graus, i que la mínima sigui baixa durant la nit i les primeres hores del matí, amb valors mínims propers als 6 graus. Per demà esperem també un ambient força assolellat, sobretot pel matí, ja que de cares a la tarda i vespre apareixeran alguns intervals de núvols.
Tota la informació que de seguida us ampliem la trobeu a radiocapital.cat.
ser l'últim...
Black Friday a E-Bikes Area, la nova botiga de bicicletes. You gotta keep them separated. Els dies 23 i 24 de novembre a E-Bikes Area hi trobaràs grans ofertes en bicicletes, accessoris i complements per a ciclistes. Roba, guants, cascs, tot a preu de Black Friday. Tot a preus E-Bikes Area. Vine a la nova botiga E-Bikes Area davant l'oficina de turisme de Palafrugell o busca'ns a ebikesarea.com.
Els dies 1 i 2 de desembre vine a la Gran Fira Comercial, Agrícola i Ramadera de Torroella de Montgrí. La Fira de Sant Andreu, Mercat d'Artesans, Maquinària Agrícola, Concessionaris de Vehicles, la Fira del Record, Campionat de Coloms de Raça, Concurs de Gossos d'Atura, Espectacles Equestres, Concerts, Activitats per a tota la canalla. Una veritable festa, una mostra de la vitalitat cívica del nostre teixit associatiu i cultural. Els dies 1 i 2 de desembre a Torroella de Montgrí, torna a la Fira de Sant Andreu. Consulta totes les activitats a firasantandreu.cat. No te la perdis.
Les 8 i 6 minuts, els preus dels habitatges a la comarca del Baix Empordà han augmentat en comparació al 2017. Concretament, durant els primers 6 mesos d'aquest any 2018 van pujar els preus de mitjana un 3,3% als municipis de més de 2.000 habitants, Gerard.
Les dades fan referència a l'últim estudi realitzat per la pàgina especialitzada Precio Viviendas. A les dades s'observa com a la Bisbal el preu dels habitatges és on més ha pujat, una mica més del 6% en comparació al primer semestre del 2017. En canvi, a Pals han augmentat quasi un punt i mig en el mateix període. Les estadístiques mostren que és Castell Platja d'Aro on el preu per metre quadrat és més elevat, quasi 3.160 euros, seguit per Begur, on el preu és de més de 3.100 euros al metre quadrat i una superfície mitjana de quasi 100 metres quadrats per habitatge. Les dades publicades fan referència als municipis amb més de 2.000 habitants al Baix Empordà, és a dir, Begur, la Bisbal, Calonja, Castell Platja d'Aro, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí.
A la web de Ràdio Capital trobareu un mapa interactiu on podreu saber totes les dades que s'han fet servir per aquest Empordà. També us hem preparat una taula interactiva per poder navegar amb les dades disponibles. Dos dies després de les fortes pluges i el temporal que va afectar la comarca i que va fer tallar carreteres, tancar platges, va provocar diferents incidents com inundacions i esvorancs, els alcaldes de la zona del Baix d'Aro, concretament els alcaldes del Partit d'Esquerra Republicana, denuncien la manca d'implicació del Consell Comarcal Laia Bodro.
Lamenten la poca comunicació del Consell, que, segons explicava el partit ahir, encara no havia realitzat cap trucada als alcaldes dels municipis afectats per a conèixer l'estat dels desperfectes. Consideren que el Consell ha de ser una eina de suport als municipis i de servei per als ciutadans, i com a tal, s'hauria d'haver posat en contacte amb els alcaldes per a resoldre els problemes el més aviat possible. Quim Sabrià, alcalde de Parlavà, ha reclamat al Consell més suport cap als alcaldes.
I ja dic que hauríem de fer una reunió conjunta amb delegació del govern, amb Consell Comarcal, amb ACA i amb qui fos, per fer un pla seriós i aprofitar. Mira, ara ha passat, però ho han d'arreglar i per minimitzar si mai torna a passar una altra vegada.
També ha volgut reivindicar un pla de treball conjunt entre el Consell Comarcal, l'Agència Catalana de l'Aigua, la delegació del govern i amb qui fos, per a crear un pla de treball seriós per a saber com actuar en properes emergències d'aquest tipus.
Passen gairebé 10 minuts de les 8 del matí.
Black Friday a Grup Carrera.
Preus irrepetibles.
Mòbil Samsung J6 per només 169 euros.
Aspirador iRobot per només 199 euros.
Televisor 55 polzades Panasonic 4K Smart TV per només 499 euros.
Preus Black.
Només del dimecres 21 al dissabte 24 de novembre a Grup Carrera.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Les obres per construir el pavelló de la nova zona esportiva de Torroella començaran la setmana vinent. Ho ha anunciat aquest dilluns a Ràdio Capital el regidor d'Esports del municipi del Baix Ter. Són unes obres que arriben després d'un període carregat d'incidències. Miquel 40.
A l'octubre es van haver d'aturar perquè l'empresa que havia guanyat el concurs va fer concurs de creditors. Ara s'ha fet un nou procés d'adjudicació que ha guanyat Robau Terrés, que és qui ja està urbanitzant la rodalia de la zona, que es completarà amb un segon camp de futbol. El regidor d'Esports, Jordi Colomí, lamenta el temps que s'ha perdut en el nou procés d'adjudicació i en responsabilitza els bancs, Seguretat Social i Hisenda, que fan l'anàlisi de viabilitat de les empreses que es presenten al concurs.
Aquí hi ha algú que ha fet algun informe que no era correcte. Són diners, són temps, són mal de cap, és molta més feina, és un retard que els esportistes de Torroella, de l'Estartit i dels voltants doncs patiran, i tot això s'ha de valorar i és el que farem en aquests propers mesos per demanar responsabilitats a qui correspon.
El regidor també ha avançat que les obres duraran 8 mesos, tot i que l'afectació real pels esportistes serà menor perquè es podrà començar a utilitzar a l'agost o al setembre si la meteorologia no ho impedeix.
La situació, Miquel, també està empantanegada al nou camp de futbol.
Les pluges intermitents del darrer mes i mig han fet que el terreny, que és argilós, estigui empantanegat constantment. Per això no es pot asfaltar fins que el terreny estigui sec. S'està a l'espera, però, que el temps millori i que, per tant, el sol s'assequi.
Supermatí.
Un incendi va cremar ahir al vespre a Sant Feliu de Guíxols. Concretament en un edifici de l'antiga fàbrica Ildeco, de Suro. Va començar al voltant de les 7 de la tarda i va ser apagat a les 9. Ho van explicar els bombers a les xarxes socials.
Segons el cos, no s'han de lamentar víctimes perquè l'interior de l'edifici era buit. El foc ha començat al voltant de les 7 de la tarda i després d'apagar-lo s'ha revisat l'estructura de l'edifici amb l'arquitecte municipal. L'incendi ha afectat totalment la segona planta de fusta d'un edifici aïllat ubicat en una parcel·la separada de cases veïnes per un mur. S'hi han desplaçat fins a 13 dotacions de bombers.
Mira, i ara són les 8 i 13. Les confraries de pescadors de Roses, Palamós i Blanes han decidit aplicar una veda a dues zones comunes del litoral gironí durant 3 anys. L'objectiu és que augmenti la biomassa i la talla mitjana de les espècies que conviuen en aquestes zones. En té més detalls la Judit Saez.
Sí, s'impedirà la pesca en una zona entre Roses i Palamós, que és un calador important d'escamarlans, així com una altra entre Palamós i Blanes, on viuen diverses espècies marines comercials. En aquesta línia, l'Institut de Ciències del Mar ha començat a fer un seguiment científic d'aquestes àrees que compararà amb els resultats d'aquí 3 anys. Preveuen que l'estat actual d'aquestes comunitats i les circumdants millorin. Durant la definició del projecte també s'ha estudiat la situació de la gamba i s'ha treballat en la renovació del pla de la gestió de la gamba de Palamós, un programa que pretén millorar les polítiques mediambientals i pesqueres de manera sostenible.
El projecte Rossinyol, impulsat per una xarxa d'universitats europees en la qual la Universitat de Girona està adherida, consisteix en que estudiants universitaris facin de mentors a infants d'origen estranger. I en aquest cas, Palafrugell hi participa. Laia.
Per 8 any consecutiu, la vila s'adhereix a un projecte i 8 estudiants universitaris de Palafrugell faran de mentors a 8 infants d'origen estranger. La finalitat és afavorir la integració cultural, social i lingüística d'aquest alumnat i que es contribueixi a la sensibilització de la integració i inclusió social.
Hi participen alumnes de les escoles Barceló i Mates, Torres i Xunama, i els instituts Frederic Martí Carreras i Baix Empordà, coordinats per l'Àrea d'Educació Municipal. Els estudiants universitaris s'ofereixen com a voluntaris per a tutoritzar aquests joves, els ajuden a conèixer la vila i la cultura i els ajuden a integrar-se. Aquests estudiants, la UDG els assigna un tècnic que els forma. Al final del projecte, rebran un certificat per la tasca realitzada i se'ls reconeixeran crèdits de reconeixement o de lliure configuració. Aquest projecte, que també es durà a terme a altres municipis com Palamós o la Bisbal d'Empordà, va ser presentat al Centre Municipal d'Educació el passat divendres. Va comptar amb la presència de Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, i José Antonio Donaire, vicerrector de Comunicació i Relacions Exteriors de la Universitat de Girona.
Passat ja un minut d'un quart de nou del matí.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Ara és el moment de l'opinió, ens el porta l'humorista vitivinícola Carles Xuriguera.
La solitud mal portada condueix a la desesperació. Hi ha persones que estan soles malgrat viuen en societat, i és que l'ésser humà, com a animal social, no només necessita sentir-se acompanyat i reconegut, sinó també estimat. Un petó, una carícia, un somriure ens fan la vida suportable. Al segle XXI encara queden pràctiques d'esclavitud i una d'elles és aprofitar-se de la solitud de les persones més febles. Al meu entendre, això és així amb les persones, però també amb les societats i, per força, amb les nacions. Una paraula que volen disfressar de lletjó i antigó. Una paraula que volen aïllar. Per altra banda, el millor que ens pot passar en aquesta vida és apassionar-nos de debò. No ser covards amb els nostres sentiments, menys encara amb els nostres pensaments. Compartir-los, descobrirem si són prou interessants, si són viables de portar a la realitat, si són bons per al conjunt, si milloren aquest conjunt, o si l'interpel·len.
Estem a punt d'arribar a les 8:20. I a aquesta hora del matí volem recuperar una informació que us explicàvem ahir, que és que el Museu de la Mediterrània i Paraulo Mirador han anunciat que realitzaran més visites guiades que tinguin un final gastronòmic després de l'èxit de la Guerra de l'Arròs. Per això avui parlem amb Sandra Bisbe. Sandra Bisbe, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Que és la ideòloga d'aquest primer projecte de la Guerra de l'Arròs. És així, no?
Sí. Bueno, La Guerra de l'Arròs és un llibre que va publicar Pere Bosch i Cuenca fa un parell d'anys, una cosa així, i ja era un tema que sempre m'havia agradat molt, sempre ja feia visites a pas respecte al tema de l'arròs i una mica explicant la història. Llavors, com vaig trobar aquest llibre, vaig semblar fascinant i el vaig convertir en visita guiada.
La Guerra de l'Arròs és aquest període històric, concretament de finals del segle XIX, entre Pals i Torroella, que va estar a punt de generar un enfrontament social entre els dos municipis.
Sí, de fet, durant aquest període de 10 anys, doncs, la situació cada cop es va tornar més tensa i realment, doncs, acaba, doncs, sent un problema, doncs, una guerra social, perquè al final de tota la història Hi ha alguns articles de la premsa a l'època que saps que les festes majors dels pobles es conviden uns als altres. Doncs Torroella Montgrí no volia rebre la gent de Pals, però se rebia cop de roc. Vull dir que també va ser una guerra social.
Carai, però, i clar, tot això és el que s'explica primer al Museu de la Mediterrània de Torroella, suposo que no només al museu, potser s'explica també pels carrers o com?
Sí, de fet el museu el fem de punt de sortida. No fem un recorregut a l'interior del museu explicant aquesta història, sinó que és el punt de sortida, i llavors tot és un recorregut que es fa pels carrers de Torroella, aprofitant la visita a l'interior de tres edificis emblemàtics del poble, i que a més ens tenen una relació molt important amb la història que expliquem.
Clar, i això, tot això acaba amb un menú al restaurant Palau del Mirador de Pals.
Correcte.
Un menú que...
No, de Torroella.
És Torroella, allò?
Sí.
Val.
Sí.
Clar, això deu... Vaja, aquest final deu ser apoteòsic.
Sí, la veritat és que, bueno, durant tot el recorregut es manté molt la intriga, i llavors fins que no s'arriba al Palau del Mirador no es coneix el desenllaç de la història, no? I el Palau del Mirador és on acabem dinant, és un edifici que d'època medieval i que havia sigut el castell de Torroella, que té, bueno, té un primer pis preciós, fantàstic, doncs, que tenim l'oportunitat de visitar-lo, i allà a la terrassa, sentats a les tombones, doncs, bueno, acabem doncs aquest desenllaç, i bueno, la gent queda molt encantada, i llavors doncs és baixar al jardí, i bueno, depèn del temps, doncs poden menjar fora al jardí, que és preciós, o l'interior, que també l'edifici no... Bueno, de fet, l'edifici és tan bonic per dins com per fora. I després el menú.
Unes visites... Clar, un menú que vaja, bueno, no sé si deuen tenir...
El menú no hi pot faltar l'arròs, Dani.
Clar, evidentment.
O sigui, sí, és un menú molt bo, realment, doncs, cuina molt bé allà al Palau del Mirador, i llavors, doncs, no hi podia faltar l'arròs de Pau.
Clar, això són unes visites guiades que es van fer durant l'estiu, no? I que després de l'èxit s'ha dit, això no pot quedar així.
Correcte, no? I bueno, jo estic molt contenta que t'hagi anat tan bé. La veritat és que sempre barrejar qualsevol cosa amb algun àpat normalment no sol tenir èxit. Ens movem poc per l'edat, i realment doncs, és una molt bona combinació, no? Perquè acabes menjant una cosa que li acabes donant molt més valor perquè coneixes la història, no? Vull dir que realment doncs, la gent l'ha disfrutada molt i tenim molt bona crítica.
Sabem quan podrem tornar a gaudir d'aquesta visita?
Bueno, ara ja estem preparant dates per l'any vinent, ara a principi d'aquí a finals d'any no hi haurà res.
Per l'any
vinent. Però sí, ara començarem ja a preparar dates, sí.
I, si no tinc mal entès, segons explicava ahir el Museu de la Mediterrània, s'estan creant noves temàtiques, no?
Sí, clar, una mica la idea és... el museu ho han vist, doncs, que realment doncs, a partir de... aquesta combinació d'àpat amb visita, doncs és una cosa que té èxit, i llavors doncs estan a descarte doncs a trobar altres visites amb altres combinacions, sí. Mm-hmm. Sí.
I deies que això, les valoracions de les persones que havien fet la visita directa al moment havien estat completament positives. Què et deien a tu? Que suposo que estava...
Bueno, clar, la història... A mi sempre m'agraden rebuscar històries d'estis locals, perquè estem vivint en pobles, doncs ara, doncs, dintre de tot, bueno, veiem que la vida, que la gent va fent una vida normal, i així, no? Però si anem 5 anys enrere, hi havia... les situacions eren convulses, és a dir, es vivia amb una tensió que la gent doncs, ara no percep, no? I ens pensem que abans tot anava molt bé, no? I la veritat és que veure, per exemple, viure aquesta situació d'aquests 10 anys de tensió entre aquests dos pobles, no? Doncs realment te fa pensar molt, no? I a més veus que la història es va repetint, no? Perquè veus interessos doncs, personals que passen per sobre dels col·lectius, el polític com intenta portar-se les coses al seu camp, vale? I aprens moltíssim, perquè després ho compares amb el que s'està vivint avui i veus molts paral·lelismes, no? I és fantàstic, la veritat és que és una ruta reveladora.
Per cert, Sandra, aquest cap de setmana es va fer un homenatge a Carmen Amaya a Begú, una visita guiada nocturna i especial que vam explicar a la nostra agenda. Com va anar?
Oi, va anar molt bé. Va ser una cosa molt maca. Molt maca. La idea és que sigui una visita especial a Carmen Amaya perquè només es farà els poders, per recordar la data en què Carmen va morir en el mas, i la visita es fa en aquell mas on ella va morir. S'ambienta d'una manera molt acollidora, amb espelmes, i llavors es fa doncs, un recorregut en què doncs, bueno, hi ha música, hi ha audiovisuals, hi ha la història explicada per mi, bueno, s'intenta que sigui una visita molt emotiva, molt emocional, no? que la gent doncs, d'alguna manera l'acabi sentint, saps? I bueno, la gent va agradar moltíssim.
Sí?
Va ser una cosa molt, molt, molt bonica.
Suposo que també és per allò reivindicar la figura de Carmen Amaya com a persona important de Begú.
Sí. O sigui, jo crec que a vegades la gent no se n'acaba de compte de la gran figura que vam tenir aquí a Begú, del personatge, del llibre que tenia aquest personatge, però a més a mi el que m'agrada més destacar és la part humana que tenia Carmen, que va ser doncs, molt generosa, una persona molt generosa, i la gent del poble que la va conèixer, doncs el record més gran que té d'ella és aquest. I que de seguida obria les portes, de seguida que sempre tenia un sí per qualsevol proposta. Una persona que es va saber integrar al poble en només aquests 2 anys i escaig, perquè aquests 2 anys que va estar allà visquent al mas, ella anava anant i vinguent perquè tenia bolos i alguna gent així corteta, vull dir que no van ser 2 anys intensos a Begú, no? I també anava i tornava, no? I vull dir que realment va ser un personatge molt estimat. Jo sempre poso l'alçada a vegades la gent pensava que era graciosa, però no, l'alçada d'un Michael Jackson. Hem de pensar que als anys 60 una persona que fos coneguda internacionalment a Sud-amèrica, Amèrica, Europa, que sortís per tota la premsa de tot el món, en aquella època en què els mitjans no tenien l'accessibilitat que tenen ara, doncs va ser un gran personatge i va triar Begú.
I per la gent, que s'ho va perdre, quan deies que ho podrem tornar a gaudir d'aquesta visita?
Bé, aquesta visita especial serà només al novembre de cada any, per recordar el 19 de novembre, que va ser la data en què ella va morir a Begú. De totes maneres, la resta de l'any jo faig la visita a Carmen Amaya, que és l'última déu de Carmen Amaya, val? Que és una visita que també es fa al mas, el que passa que no té tot aquests detalls i aquesta
càrrega emotiva.
Exacte, no? Però també és una visita molt bonica que la gent doncs li ha agradat molt els que han vingut, per tant doncs que no es pensin que deixen de veure alguna cosa, perquè veuran el mateix, però bueno, serà un altre enfoc. Aquesta és la idea.
Sandra Bisbà, amb qui moltes vegades hem parlat per qüestions relacionades amb els indians i Begú, i avui volíem fer aquest repàs. Per cert, us recomano, si no ho heu fet ja, us recomano buscar una notícia que van publicar, de fet una pàgina que van publicar a la nostra web al setembre de 2017, de la ruta del patrimoni indià amb la Sandra Bisba, que vam seguir per la Fira d'Indians d'aquell any, que i fem un recull d'algunes parts d'aquesta fira, d'aquesta ruta, no tota perquè s'ha de fer en persona, però sí, que és molt divertida i molt interessant.
Sandra, ara ja miraré perquè jo no ho sabia.
Doncs sí, tenim aquí algunes parts, alguns tallats de veu.
Fantàstic.
Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí per explicar-nos tant aquesta visita de la Guerra de l'Arròs de Torroella de Montgrí com la visita, la ruta de Carmen Amaya pel seu mas de Begur. Moltes gràcies i fins aviat.
A vosaltres, Dani. Moltes gràcies. Adéu.
I que vagi molt ben dia.
Gràcies, igualment.
Són 8:45 del matí. Ja sabeu que divendres passat vam fer un programa en directe des de la presó de Puig de les Basses de Figueres, en homenatge, en record, a Dolors Bassa, que hi està empresonada des de fa massa temps, i també a tota la seva família i els seus amics, que des de l'estiu es concentren un cop a la setmana per sopar al pàrquing de la presó de Puig de les Basses. De seguida emetrem l'entrevista que li va fer Eugeni Agüella a Dolors Bassa, que vam haver d'emetre doblada, és a dir, ella ens va enviar les respostes per carta i nosaltres vam posar-hi veu, vam trucar una locutora i li vam demanar que ens la llegís. De seguida la remetrem perquè és molt interessant i perquè val la pena tornar a escoltar les paraules de Dolors Bassa. Unes paraules que, per cert, segons ens han explicat, ella des de la seva cel·la va poder seguir aquest programa de ràdio com, d'altra banda, pot fer amb molts altres programes que s'emeten a l'FM, amb moltes altres cadenes. De seguida rematem aquesta entrevista a Dolors Bassa. Abans és el moment de conèixer l'actualitat de Catalunya, Espanya i la resta del món. Passa per Vacarisses. L'accident de tren en aquest municipi deixa finalment un mort, 5 ferits de poca gravetat, 44 lleus i 83 persones il·leses. En total, 133 persones viatjaven en el tren que ha descarrilat. Alba Elegide, bon dia.
Si estiguéssim en una...
Dèiem, Alba Elegide, ara sí, bon dia.
Un tren de la línia R4 que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders ha descarrilat per una esllavissada a 6:45 del matí entre les estacions de Vacarisses i Vacarisses-Torreblanca. 4 dels 6 vagons haurien descarrilat per la caiguda d'un talús que hauria trencat la malla protectora.
El president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, es descarta com a candidat a president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. Tot i així, continuarà presidint la sala que jutja l'1 d'octubre.
La Guàrdia Civil ha fet registres i requeriments a empreses situades a Barcelona, Lleida, Biscaia i Sevilla. En total, els agents han fet 9 escorcolls en les seus de 8 companyies implicades i també en 13 despatxos professionals.
Una informació, Alba, que feia referència a aquests 15 investigats per una presumpta trama corrupta d'adjudicació de contractes públics de la Generalitat derivada del 3%. Segons la Guàrdia Civil, les investigacions han aconseguit demostrar la participació de nombroses empreses públiques en l'entramat corrupte. Ara sí, expliquem això, que el president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, diu: ei, jo, després de tota aquesta polèmica, no vull ni dirigir el Consell General del Poder Judicial, tampoc el Tribunal Suprem, i em quedo a la meva sala per jutjar l'1 d'octubre, eh?
Una decisió que arriba després que el PSOE i el PP pactessin la renovació de l'òrgan del govern dels jutges i filtressin el seu nom abans de la seva elecció per part dels vocals d'aquest organisme. I també després que es conegués el missatge del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, dirigit als seus companys de grup, on assegurava que amb la seva designació el PP controlaria per darrere la sala del Tribunal Suprem que jutjarà l'1 d'octubre. Marchena continuarà d'aquesta manera presidint la sala penal del Tribunal Suprem i el tribunal que jutjarà els líders independentistes.
Per la seva banda, Oriol Junqueras i Raül Romeva recusen Marchena com a jutge de l'1 d'octubre arran del pacte polític, diuen, per afectar el resultat del judici. Consideren que la candidatura del magistrat a la presidència del Consell, la candidatura de Marchena, està tenyida d'un escàndol majúscul.
Un acord que, en base al xat del senador popular Ignacio Cosidó, diuen que s'hauria efectuat amb la intenció de controlar políticament i afectar tant el Tribunal Suprem com l'Audiència Nacional, amb la finalitat última de, a través d'aquests nomenaments, controlar el resultat i el sentit dels procediments d'aquests tribunals.
Moltes gràcies, Alba Lejide. Ara sí, quan passen 5 minuts de 8:45 del matí, recuperem aquesta entrevista que li va fer l'Eugènia Güell a la Dolors Bassa divendres passat i que començava amb aquesta introducció d'en Miquel 40.
Si estiguéssim en una situació de normalitat, si la justícia no mantingués presos polítics, ara diríem Dolors Bassa, bona nit, i ella ens respondria...
Bona nit, amics i amigues de Ràdio Capital.
Òbviament, aquesta no és la veu de la Dolors. Li hem demanat a una altra Dolors, la locutora i dobladora Lola Sanz, que posi veu a l'entrevista que l'Eugènia Güell ha preparat per escrit i que la Montse, la seva germana, li ha transmès a la Dolors. Una vegada que la Dolors ens ha retornat el qüestionari amb les seves respostes, li hem demanat a la nostra locutora que hi posi veu per tal de poder emetre aquesta entrevista en format radiofònic i que també trobareu al nostre web, Eugènia, quan vulguis.
Bona nit. Des de que la van empresonar aquí, cada setmana s'hi ha fet un sopar de suport amb tot de gent que la recorda a vostè i a la resta de preses i presos. De totes maneres, li fa por l'oblit?
Al principi em feia por l'oblit de les persones empresonades i que la ignomínia que patim fos en va. Ara tinc clar que la presó i l'exili són dues maneres complementàries que permetran explicar el que hem viscut a Catalunya, la repressió, i sobretot que serveixin per avançar en una democràcia més ferma. Ara veig que la gent hi és i que respon des d'anar a actes per demanar l'alliberament enviant-me cartes i sobretot reclamant una unitat estratègica que faci que el país en un futur més o menys immediat sigui per a tothom i de tothom amb els valors republicans. No es pot oblidar que en ple segle XXI hi ha gent que per escriure lletres d'una cançó, que pot agradar o no, hagi hagut de marxar de l'Estat perquè, si no, estaria en presó, també.
Li costa acceptar la situació?
Em costa d'entendre, perquè estic absolutament convençuda que som innocents de qualsevol delicte. Vam fer allò que era el mandat i pel que havíem guanyat unes eleccions, on la gent havia votat lliurement. Era defensar la llibertat, que tothom es pogués expressar en un vot. És creure en la democràcia.
La rutina que té ara i aquí a la presó li fa adonar-se que en sortir voldria invertir més o menys temps en certes coses?
Invertir més temps en les relacions familiars i personals d'amistats és el que més enyoro ara. I també he descobert que un s'enfronteix mentalment amb la meditació i el ioga, activitat que he descobert aquí a la presó.
Tenim entès que escriu un dietari dels seus dies a la presó. Què hi escriu? Ens en pot avançar alguna cosa?
Les reflexions del meu dietari van des del dia a dia a la presó al meu estat d'ànim. Les interrelacions amb internes i funcionàries, les converses amb visites institucionals i les reflexions polítiques segons els esdeveniments de cada moment. No puc avançar res, primer perquè varien segons el dia i després perquè serien tretes de context i no s'entendrien.
Ara que parlava de les interrelacions amb internes i funcionàries, n'ha après alguna cosa de la gent de la presó?
De la gent que hi ha a la presó he après que els estereotips que tenim dels presos no són certs. Hi ha el mateix que en llibertat. Bones persones i no tan bones. I que generalment són persones que han comès una greu errada en la seva vida o que viuen en un entorn excloent. I que el delicte és conseqüència de l'entorn i la poca possibilitat d'èxit social que tenien. Tenim molta feina a fer com a societat. Algunes i alguns, si se'ls hagués donat una oportunitat, se n'haurien sortit. La inserció social i laboral són prioritàries com a prevenció als delictes.
Quin paper té l'educació amb la reinserció?
L'educació crec que és el principal graó per aconseguir una inserció laboral, entenent l'educació en el sentit més ampli.
En aquest sentit, en aquesta última temporada hi ha hagut molt de debat amb l'adoctrinament, l'educació.
Crec que l'educació ha de ser i tenir com a objectiu aconseguir alumnes crítics i autosuficients per poder ser en un futur persones compromeses i amb criteri propi en tot moment. Crec que precisament és el contrari de l'adoctrinament de l'autoritarisme.
Vostè també és mestra i psicopedagoga. Què troba faltar de dedicar-se en el seu dia a dia?
La professió de mestra inclou molta vocació i jo l'entenc així, com una manera d'ajudar els altres. Per això vaig estudiar també psicopedagogia. Aquí intento, des d'explicar temes que no entenen per manca de comprensió lectora, escriure instàncies a algunes que són analfabetes o simplement desxifrar els papers jurídics que reben d'advocats o jutges. Ara per ara, la meva prioritat és sortir en llibertat. Evidentment que la meva professió ha sigut en el món educatiu. Quan tot això s'acabi, em plantejaré la meva vida professional.
A la presó també s'hi fan classes. Expliqui'ns una mica què en pensa, com són.
A la presó hi ha una escola d'adults, però el que realment és positiu és la professionalitat de les educadores que intenten planificar activitats més enllà de les classes de competències bàsiques com llegir, escriure i matemàtiques, que permeten que els interns desenvolupin les seves pròpies capacitats. Cal aprofundir molt més encara en aquest tema. Les diferències amb Madrid és que allà no hi havia activitats fora de les obligatòries d'escolarització.
Vostè què llegeix i quina música escolta a la presó?
Llegir és una de les activitats que sempre m'ha portat més plaer i aquí ha sigut bàsicament el que m'ha fet sortir mentalment de les parets que ens tanquen. Porto 270 dies empresonada i llegits 220 llibres. Llegeixo assaig, novel·la, contes, autobiografies, molts que em fan arribar gent per correu i que me'ls aconsellen, des d'escriptores i autors, editorials, o simplement lectors, lectores, que els ha agradat un de concret. O la meva família. I me n'entren per paquet, i fins i tot bibliotecàries, com les del meu municipi Torroella de Montgrí, que em fan un paquet amb el que elles creuen que m'agradarà. Música aquí no pots escoltar més enllà de la ràdio o la televisió, així que la música no puc escoltar-la. La cerco en emissores de ràdio o en la visibilització de concerts retransmesos a la tele.
A la presó vostè va dir que es perd la identitat. Què fa no perdre-la i considera que també passa o pot passar amb els pensaments i les idees?
Es perd la identitat perquè tothom es lleva, menja i fa el mateix i a la mateixa hora. És rutina marcada sense poder tenir iniciativa pròpia ni decisió. El que jo he fet és primer apuntar-me cada dia a primera hora del matí a una activitat diferent. Això em permet primer saber el dia en què estem i després llevar-me amb un objectiu concret i no caure en el desànim. I les hores mortes, jo en dic robades, autogestionar-me el temps en activitats personals com llegir cartes, llegir un llibre, escriure el diari, escriure entrevistes o reflexions, fer ioga a la cel·la... Tot això ho tinc en una pauta estricta d'horari, com fan, per exemple, els mestres en un centre escolar. L'únic que és lliure és el pensament i les idees, i això mai es podrà empresonar, com deia Virginia Woolf.
Quina és la seva identitat, les seves arrels?
Crec que hi ha tres fets que s'inscriuen en la meva identitat. Personal, una família de pagès arrelada a la terra, però sobretot matriarcal, molt unida amb uns grans valors familiars i d'amistat apresos. La meva vida, que transcorre en un municipi, Torroella de Montgrí, molt inclusiu, amb un paisatge ric on et pots moure per muntanya, riu, mar, plana... turisme i arrels tradicionals en la comarca de l'Empordà. Un país, Catalunya, amb una forta identitat nacional i social pròpia. Laboral, el món de l'educació com a mestre. La cooperació internacional a països de Centroamèrica, coneixent realitats molt diverses i el món sindical en la defensa dels drets de la classe treballadora. Polític, que és la unió de les altres dues vessants, la defensa de la part social i la nacional com a un bé per a tota la ciutadania, des d'una concepció de dret a la llibertat, a la igualtat i a la fraternitat com a principis republicans a nivell municipal i nacional.
Vostè també és molt, molt activista en temes d'igualtat, però en quin sentit encara se sent lliure aquí dins?
Els termes d'igualtat s'aprenen en la vida quotidiana. On n'he après més és en el món sindical, en les relacions laborals i socials, en els centres de treball. Vaig ser conscient que cal fer d'activista cada dia i a tota hora en el sindicat. Fins i tot en les estructures, quan una dona assoleix un càrrec, té més dificultats per arribar-hi. És més qüestionada i ha de demostrar la seva capacitat cada moment perquè no se la consideri un florero. Heu escoltat mai dir que aquest home és un florero? I n'hi ha moltíssims que ocupen càrrec i no tenen capacitat ni criteri, però en els homes no se'ls qüestiona mai. També cal ser activista en les normes socials que dificulten la tasca de les dones, per exemple. Quan jo vaig entrar en l'estructura del món sindical, les reunions es feien al vespre, en el bar, i vam ser en aquella època que les dones vam començar a fer canviar en els hàbits socials, dient que el treball i les reunions havien de ser en el despatx, i els matins, a primera hora. Des de llavors no he parat de defensar, estigui on estigui, la igualtat entre homes i dones en l'àmbit personal, social, polític. Arreu hi ha temes per canviar. A la presó també. Amb l'excusa que només un 8% de la població presa són dones, és un hàndicap en l'organització dins la presó, en lloc de ser vist com quelcom positiu. Em sento lliure, com deia abans, de pensament. I ens al contrari del que devia ser l'objectiu d'aquesta ignomínia de presó, crec que tant jo com els meus companys i companya empresonats ens hem refermat en les conviccions i els anhels. La por i la privadesa de llibertat ha donat pas a la fermesa i serenor dels pensaments i reflexions.
Aquesta és l'entrevista que l'Eugènia, per cert, Eugènia, bona feina, gràcies.
A vosaltres.
Deu ser l'entrevista més estranya que has fet mai.
Molt estranya, molt estranya, molt, molt freda i molt propera a l'hora.
Aplaudiments de la gent, a la Dolors, que ha contestat aquestes preguntes que l'Eugènia li va fer en un qüestionari i que li han fet arribar a la Dolors a partir de la seva germana. Deien entrevista estranya perquè també es fa estrany que al segle XXI, quan a les presons, per bé que hi ha moltes limitacions, però s'hi poden entrar, doncs això, qüestionaris, o els diaris han fet un munt d'entrevistes, és estrany que en un mitjà com la ràdio no es pugui tenir una estona, ni que sigui curta, per poder parlar amb una persona com...
Aquesta és l'entrevista que l'Eugènia avui li feia a la Dolors Bassa, introduïda per en Miquel 40. Les passa un minut de 3:15 del matí, de seguida tornem.
Black Friday a Grup Carrera.
Preus irrepetibles.
Mòbil Samsung J6 per només 169 euros.
Aspirador iRobot per només 199 euros.
Televisor 55 polzades Panasonic 4K Smart TV per només 499 euros.
Preus Black.
Només del dimecres 21 al dissabte 24 de novembre a Grup Carrera.
És l'hora de repassar l'activitat cultural d'aquests dies al Baix Empordà. Martí Seguer, aquests dies a Platja d'Aro hi té lloc la campanya gastronòmica El Platillo dels Banyuts.
8 restaurants amb els cargols com a protagonista ens faran gaudir del sabrós gust d'aquests petits banyuts, amb diferents estils i gustos, passant per uns clàssics cargols a la llauna, amb salsa bolognesa o uns acompanyats amb un sou sofregit. Els restaurants que hi participen són el de Gust, el Racó de l'Epi, M&B, la Proa, la Tisana, la Terrassa de S'Agaró, de Grill Bebé i la Villa Helena.
Recordeu, som els últims dies per visitar al Museu Terracota de la Bisbal l'exposició del Caix RACU.
Mitjançant aquesta metodologia, en Sergi Païssa i l'Emília Murcial creen a partir de la deconstrucció. Després d'aixecar la peça en un torn, es cou a 1.000 graus en un forn experimental de fantasia. Tot seguit s'esmicola i els fragments es decoren per separat, utilitzant diferents tècniques de la família del RACU. Finalment es torna a recompondre la peça a partir de la tècnica del King Shui, tècnica de restauració japonesa que utilitza pols d'or, plata o platí, i la peça és el resultat de tot un procés de creació on l'atzar hi juga un paper fonamental, tant a l'hora de trencar la peça com a l'hora de reconstruir-la, donat que les decoracions són aleatòries i es desconeix quin serà el seu aspecte fins al final. Teniu temps de veure-ho fins al 25 de novembre.
Aquest
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Poc més de 10 minuts i seran les 9 del matí. Això és el Supermatí. I saludem la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb qui cada dimecres repassem novetats literàries, llibres que li ve de gust explicar-nos. De què parlem avui?
Mira, avui parlem de... Volem donar un cop de mà a tots els pares i educadors que tenen un adolescent a la seva vida.
Ah, mira. Que no ho tenen fàcil. Que no ho tenen fàcil a la vida.
No ho tenen gens fàcil. Mira, el títol ja ho diu tot. L'autor es diu Jaume Funes, és un psicòleg i educador, també periodista, i ha dedicat molta part de la seva vida a estudiar, conviure, escoltar, observar els adolescents en totes les seves, tots els seus àmbits socials, i té obres com un que es diu La nova delinqüència infantil i juvenil. Vull dir que ha estat a totes les vessants de la situació, no només amb un adolescent, diguem, amb els canvis hormonals i emocionals normals en una família, sinó fins i tot en situacions extremes. Per tant, aquest senyor sap molt bé de què parla. El títol del llibre es diu Estima'm quan menys ho mereixi, perquè és quan més ho necessito. Mm-hmm. Aquest és la seva proposta, ja d'aquesta manera ja te predisposa i ja te fa entendre quin serà el to de l'obra i quin és el consell més important del llibre, vull dir, escoltar-los i d'entrada ja estimar-los, és així, això no deixar de fer-ho, i ser capaç de superar, doncs, els problemes diaris que hi puguin haver. Jo, amb aquest llibre, explicar-vos en un text o llegir-vos en un tros no pot ser, però sí que us diré un petit resum que fa ell en un capítol, que és molt interessant, que diu que hi ha 5 verbs que s'han de saber conjugar molt bé amb els adolescents. Aquests verbs són mirar, veure, observar, escoltar i preguntar. Dedueixo, pel que acabo de dir, que moltes famílies hauran pensat, sí, bueno, mirar, veure, observar i escoltar, ja ho fem, però preguntar, quan els intentes preguntar alguna cosa i els enganxes, és no em ratllis, deixa'm estar, sí. Ara no, estic cansada i tinc feina, no? Doncs, si voleu, i tenim una mica de temps, us llegiré 2 paràgrafs de com el senyor Funes proposa que preguntem als adolescents.
Vinga, endavant.
Què sembla?
Endavant.
Endavant. Diu, comencem recordant que per preguntar cal esperar un moment. Evitar fer-ho quan s'ho esperen. Temen ser preguntats i reaccionaran negativament o donaran una resposta ja preparada. Recordem que el que ens diu el fill quan arriba tard és la moto que ha inventat en el camí cap a casa. El que expliquen enmig d'un conflicte a l'escola tendirà a ser una construcció d'excuses. L'endemà, quan ja pensi que tot està oblidat, la informació facilitada serà més vàlida. Per tant, esperar gairebé un dia per poder començar a interrogar. Comenta el senyor Funes, no es poden fer més de 2 preguntes seguides. A la tercera ens diran que això no és una casa, sinó una comissaria. Voler saber no és interrogar, sinó anar col·locant dubtes enmig d'una conversa. Els espais educatius o terapèutics no poden intentar saber-ho tot el primer dia. Fer un llistat complet de preguntes per tenir un diagnòstic. Preguntem enmig d'un diàleg per anar completant una aproximació a la comprensió de les seves vides. Com pots veure, el doctor Funes no oblida mai donar les pautes per pares i per educadors. cada un dels consells que donarà s'iran adaptant en el sistema, evidentment, no és el mateix uns pares, una casa, un espai familiar, una classe, un conflicte que hi hagi hagut en grup, o bé una teràpia que ja s'ha decidit portar amb algun adolescent amb més dificultats, més rebel o amb més patiment, perquè en realitat el que fan ells també la meitat de les hores és patir aquesta situació.
Clar.
No sé, què us sembla? Vulgueu que us
expliqui alguna cosa? Sí, jo ho trobo interessant perquè jo no voldria aquí presumir de ser molt jove, però com aquell qui diu, acabo de sortir de l'adolescència.
Jo crec que els pares també, sobretot el que han de fer és recordar la seva, perquè evidentment tenen un coneixement d'un adolescent important, perquè ells també ho han viscut. El que passa que, depèn de la generació, ho tindreu potser més fàcil que altres, perquè els que, no sé, per dir-ho d'alguna manera, la gent que va néixer als anys primers dels anys 50, aquesta gent, els fills que han, la seva adolescència no ha sigut així com la que veuen ara. El senyor Funes diu que l'adolescència ja és un concepte jove, que és una actitud que l'hem inventat ara en el benestar, perquè abans els nens estaven o bé a casa cuidats o bé estaven fent d'aprenents en algun taller, i o bé estaven en una fusteria o una empresa de transports o estaven en un taller mecànic, i no es vivia aquesta situació d'infantesa adulta llarga.
Clar, cada cop la infantesa s'allarga més, això és...
Exacte, però a més, com que se'ls donen tantes pautes perquè ells mateixos decideixin, se'ls educa diferent, se'ls educa no cap a l'autoritat, sinó cap a la... Bueno, digues el que t'assembla, o sigui, ja des de petits se'ls hi pregunten una mica les coses, no? Vull dir, no imposen tant els pares ara, que probablement sigui una molt bona manera, però després aquesta situació de l'adolescència es viu diferent, es complica molt més, i el que ha sigut un amic o una persona adorada durant molt de temps o ha sigut la solució a la seva vida, el pare i la mare, de sobte són uns enemics, una persona que només molesta, vull dir, un corcó que tot el dia els està a sobre, però clar, no poden treballar, o sigui, s'ha decidit que l'edat de treballar s'avança molt més, tenen una maduresa mental, o es pensen que la tenen, amb la qual volen ja prendre decisions, però no es pot perquè socialment tampoc es deixa fer. Per tant, hi ha com un impàs, una situació difícil que s'ha d'anar gestionant a partir de les noves tecnologies, a partir del temps que tenen, de la llibertat per moure's i de l'edat, esclar, que tenen.
Claríssim, claríssim, sí. Perfecte. Escolta, Teresa, ja no tenim temps per
més. Molt bé,
més,
a mi em semblava que aquest títol i aquest llibre avui ja parlaven molt per si mateixos, sí, i podíem anar-nos allargant, però jo que estic en procés de ser quasi àvia per adolescents, sí, perquè hi ha un de 9 anys que ja, clar, com que l'opinió la don, perquè ja se l'ha educat que la dongui, doncs s'han de raonar molt bé les coses.
L'adolescència cada vegada avança, comença abans i clar, acaba més tard, no?
Clar, i a mi no em fa cap nosa, eh? Haver trobat aquell llibre i haver trobat els consells pràctics i eficients i sobretot carregats de sentit comú, que és el que ens fa falta. I recordo una cosa abans de tancar, sí, i és que aquest senyor viu aquí. Qualsevol llibre de pedagogia, qualsevol llibre de consells, pares i fills, que estigui traduït d'un americà, d'un finès, és molt més difícil que ens encaixin, perquè hi ha coses que no les vivim igual, la societat sencera no viu igual. Per tant, a partir de la nostra economia, dels nostres horaris, dels nostres costums, de les tradicions, Telma Funes pot donar uns consells, crec, molt més eficients a tots aquests pares d'aquí.
Queda clar, moltes gràcies.
Molt bé.
I que tinguis bona setmana i parlem dimecres vinent.
Perfecte, bon dia.
Fins aviat.
Adéu. Adéu.
Dos minuts i seran les 9 del matí. Acabem aquest supermatí que hem començat explicant-vos, per una banda, el fet aquest, que els alcaldes del Baix Daró denuncien la manca d'implicació del Consell Comarcal amb les afectacions pels aiguats. Són els alcaldes que pertanyen al partit d'Esquerra Republicana, concretament. I també us hem explicat que els preus de les cases al Baix Empordà durant el 2018 han pujat. L'augment és de més del 3% de mitjana als municipis de més de 2.000 habitants en comparació amb els 6 primers mesos del 2017. I una notícia que ens avançava ahir el regidor d'Esports de Torroella: es reprenen molt aviat les obres al nou pavelló del municipi després d'haver fet un nou concurs, després de tota la polèmica per l'empresa que va caure en concurs de creditors. Acabarem amb el temps, amb l'Albert Aparicio, que sembla que torna al bon temps, eh?
Avui gaudirem d'un dia força assolellat amb una jornada plàcida i cel bastant serè. La temperatura màxima pujarà al migdia amb valors que poden superar els 17 graus i la mínima es manté baixa a primera hora del dia i a la nit amb un valor proper als 6 graus. Demà esperem que també sigui un dia força assolellat, sobretot pel matí, ja que a la tarda i nit apareixeran nous intervals de núvols.
Doncs vinga, ja ho sabeu, aprofitar el sol, aquestes poques hores de sol que tindrem, tot i que les temperatures no seran molt altes, pel que dius, Albert, però això, aprofitem el sol, sortim a passejar, sortim a esmorzar fora, a prendre un cafè abans d'acabar de treballar, perquè la jornada s'acaba que ja és de nit, però sigui com sigui, aprofitem el dia. Fins demà.